Poc més de 10 minuts i arribarem al punt del migdia, un dilluns més, a aquesta hora amb nosaltres la psicòloga Gisela Llobet. Molt bon dia, Gisela.
Bon dia.
Deixem estar el futbol i tornem al que ha estat el tema del dia, el Sant Cugat a Fons Matins a la xarxa. Avui és 12 de maig, Dia Mundial de la Fibromiàlgia, de la Fatiga Crònica i de la Sensibilitat Química Múltiple. Ens hi volem sumar, ens hi hem sumat ja durant la primera hora de programa i ho tornem a fer ara, després dels esports, des d'una vessant més psicològica, perquè hi ha hagut temps de comentar aspectes, però el de la família, el de comprendre el que està passant al malalt o al propi malalt o els metges ens apuntaven aquest matí els doctors, tot plegat genera una certa sensació de caos i de falta d'abordatge en alguns moments del que és el problema, que els qui el pateixen, la fibromiàlgia, ho passen molt i molt malament.
La veritat és que sí. De fet, la part psicològica de la fibromiàlgia, no? Hi ha un aspecte molt important. És, primer, que és un dolor crònic, per tant no té cura, vull dir, el tens durant tot el dia. Això a nivell anímic ja t'afecta moltíssim. I la primera, que seria, o sigui, aquesta seria la segona, doncs la primera, seria més que res el fet de, quan aquest malalt comença a tenir sintomatologia de l'enfermetat, el que no li diguin què té. Això crea, a nivell d'incertesa, a nivell de no trobar el què, molta inseguretat per part del pacient i molta ansietat, no? Perquè dius, jo a mi em passa alguna cosa, però no em troben el que és, no? I fins que no es diagnostica fibromiàlgia, doncs passa un procés, diguéssim, de molta angoixa, de molta ansietat, de molta inseguretat, de molta incertesa, no? I això ja afecta a nivell psicològic al pacient, no?
Aquest és un procés que no té per què anar estrictament lligat a la fibromiàlgia, pot anar lligat a altres malalties, el no saber què ens passa fins després d'uns resultats.
Exacte. El que passa és que en aquest cas de la fibromiàlgia, com que és una enfermedad molt relativament nova, on en un principi no se sabia ben bé, i de fet encara hi ha moltes de les causes que s'estan estudiant, sabem que hi ha un punt dintre del sistema central del cervell, no? Que regula el dolor, que es veu afectat. De fet, en moltes investigacions s'ha vist que els malalts de fibromiàlgia tenen tant la serotonina com la dopamina amb nivells més baixos de lo normal, val? Llavors, doncs, sí que hi ha coses que ja es veu que realment hi ha una part fisiològica que es veu afectada, no? Però la part psicològica realment doncs és molt important justament per això, perquè clar, el pacient en principi, quan comença, fins que no hi ha aquest diagnòstic, és com, bueno, no em passa res, no tinc res, però jo no em trobo bé, no? I fins que hem arribat al punt de comprendre l'enfermetat, de que realment hi ha una part fisiològica que està afectada, clar, aquests malalts realment ho passen molt malament, no? Perquè és que hi ha una incomprensió, no?, davant d'aquesta enfermedad molt gran.
La incomprensió per part d'alguns metges, aquí com dèiem els està costant, encara els costa potser cada cop a menys reconèixer-ho com una malaltia, el dolor és intern, insistien aquest matí els doctors. Aleshores ens hem de posar en la pell de l'altra persona i creure'ns el que ens explica, el que pateix, perquè nosaltres no podem posar-nos en la seva pell i sentir aquest dolor. D'altra forma, aquest matí un dels testimonis era la Rosa Porti, afectada de 57 anys de fibromiàlgia.
Sí.
Ella ens comentava que cada dia ha de prendre cortisona i morfina. Prendre medicaments també, ara entrant en un altre aspecte de les malalties, com afecta el dia a dia de les persones?
Clar, a veure, estem parlant
de medicaments que suposen un cop tan fort.
Clar, estem parlant de que és una enfermedad crònica, no? Llavors, sí que és veritat, doncs, que aquests medicaments ajuden al dia a dia, val? I de fet, realment són favorables, però que hi ha una part molt important que hem de treballar a nivell psicològic, molt, molt, perquè, clar, si ja partim de la base de que aquests malalts tenen la serotonina i la dopamina una mica més baixa, hauríem de començar a... perquè, clar, hi ha molts estudis, no, que s'han fet. De fet, hi ha un estudi de Bellvitge de l'any 2000, em sembla, de la Universitat de Bellvitge, que deia que hi havia un tipus de personalitat fibromiàlgica, no? Persones, doncs, que potser, doncs, tenien un caràcter molt més pessimista, que eren més catastrofistes, que eren persones amb un nivell de pensament negatiu molt més alt, etc, etc. Clar, hem de pensar que quan una persona té un dolor crònic permanent durant tots els dies, Val? I que aquest dolor fins i tot afecta a nivell tàctil, vull dir que la pressió bueno, ja li es provoca un dolor, i a part aquesta pressió, després de que es deixa de fer, aquest dolor encara perdura una miqueta més. Clar, estem parlant de que són persones que, a part de tenir un dolor crònic, a nivell social també tenen afectacions, perquè una abraçada forta o depèn de quines coses ja li es produeix dolor, no? Llavors, doncs, és complicat pensar que aquestes persones puguin ser pessimistes o catastrofistes abans o després d'haver tingut la malaltia. És com que diguéssim, que és abans, no? L'ou o la gallina, no? Doncs això seria exactament el mateix. Llavors, potser aquestes persones realment tenen aquesta personalitat perquè davant d'un dolor crònic, l'angoixa, l'estrès, l'ansietat, fins i tot el que dèiem abans, no? El fet de no saber, fins que un no sap, comprèn el que li passa, a l'entorn també ho fa i ho comprèn, clar, tot això comporta un estat depressiu, un estat d'angoixa i, evidentment, doncs, més pensament negatiu, més focalitzats. Llavors, tot això és algo que s'ha de treballar a nivell psicològic. De fet, pujant el benestar emocional d'aquesta persona, hi ha una millora en molts casos de fibromiàlgia. No desapareix del tot la malaltia, però hi ha una millora molt important a nivell de qualitat de vida, sobretot, eh?
Precisament, aquesta última frase molt, molt ben resumida, si ara l'agafés jo, aquest matí la comentava el doctor Jiménez, director del CAP de Vall d'Oreix. Ells fan unes sessions de treball que consten de 12 sessions i on la gent en surt amb aquesta millora que, a més és contínua en el dia a dia de portar la malaltia, en aquest cas la fibromiàlgia. D'altra banda, el testimoni de la Rosa Porti ens ha deixat... Vaja, bastant afectats. Quan l'escoltàvem, ella fins i tot ens ha parlat del suïcidi com una via d'escapament que en algun moment de la seva vida li ha passat pel cap.
És que, de fet, ficant-nos a la pell d'aquesta persona, tu imagina't, i t'estic parlant ara potser, és per ficar l'exemple, potser és una mica frívol, però és per ficar l'exemple. Tu imagina't ara que et compres unes sabates que et van, no sé, una o dues talles més petites, val? I tu te les poses i vas tot el dia caminant amb aquestes sabates. Com acabes el dia?
Amb els peus destrossats.
I anímicament?
També.
Fet pols, perquè és un dolor constant. Ara imagina't que aquestes sabates no te les pots treure mai. I que sempre estan amb elles. Clar, això és un malalt de fibromiàlgia. Un malalt de fibromiàlgia és una persona que té un dolor, que sap que el té i que sap que pot millorar aquest dolor, però és un dolor que no se li anirà mai, perquè no deixa de ser una malaltia crònica. No? Llavors, clar, això a nivell de desesperança, no? Perquè quan parlem de suïcidi realment hi ha una part de depressió important, no? I el sentiment que més ens ve al cap és la desesperança, no? Quan tu perds l'esperança, dius que crec que no podré millorar mai, que sempre a la meva vida estaré així, ostres, és realment molt fotut, no? Realment. Llavors, per això és molt important donar-li eines perquè puguin tenir una qualitat de vida més elevada, perquè quan el seu fill vingui corrents i li es faci un petó o els abraci, no sigui per ells, doncs, una cosa que no puguin gaudir, no? Sinó que la vegin com algú, ostres, ara quin mal em farà, no, això?
Bueno, crec que estem parlant de fets, com ara l'exemple que posaves, i de barreres, al final també, en el dia a dia d'aquestes persones. Per posar-hi una mica de llum, ja, per acabar, Gisela, un missatge una mica més esperançador, o ara parlaves d'eines, alguna eina
sí,
per mirar de portar-ho millor.
Realment amb la fibromiàlgia i el tema de la qualitat de vida i del benestar emocional és molt important. Què hem d'entendre amb els malalts de fibromiàlgia i què els pot beneficiar a ells per poder tenir una qualitat de vida molt més elevada? Reconèixer les seves pròpies emocions, que això és molt important, saber-les gestionar de forma adequada, que això també li dona un sabent el que tenen, li dona una miqueta més de vida, perquè tenen eines per saber com poder gestionar, doncs, aquell malestar en un moment donat, i sobretot donar-los moltes eines perquè aquesta qualitat de vida vagi cap a algo positiu, no? Doncs parlàvem de depèn de quins exercicis, l'alimentació també és molt important, que gaudeixin, que hi hagin desitjos. Jo una de les coses que faig amb malalts d'aquest tipus és que diguin, posa 10 desitjos en un paper, coses petitones, i durant una setmana vas traient un paperet cada dia, val? I has de complir aquell desig. Un desig pot ser, doncs, mira, me'n vaig a sopar a no sé on, o em fan, no sé, o me'n vaig a algun lloc, saps?
Doncs ens el podem aplicar també nosaltres perfectament, aquesta fórmula dels desitjos al dia a dia, Gisela Llobet, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins d'aquí una setmana.